21. L'espai de reflexió dels grups municipals al ple de l'Ajuntament de Valls a Radio Ciutat de Valls.
Benvinguts i benvingudes a 21, l'espai de reflexió dels grups municipals que tenen representació a l'Ajuntament de Valls. Seguim amb la ronda de converses. Avui és el torn de la candidatura d'Unitat Popular, una CUP que just aquesta setmana, coincidint amb el ple ordinari del mes de febrer, però que es va celebrar dilluns 10 de març, estrena nova regidora. Es tracta de Jèssica Beltrán, que substitueix a Mariona Montalà, l'última convidada que vam tenir en representació de la CUP, que per motius professionals ha deixat l'escó i l'ocupa la Jèssica Beltrán, que diria que anava de número 6 en les anteriors eleccions municipals, la del 2023, i que doncs que agafa el relleu, i tenim avui doncs el plaer de comptar amb ella aquí als estudis de Ràdio Ciutat de Valls. En primer lloc, Jèssica, benvinguda.
Gràcies, bona tarda i gràcies per convidar-me.
Com van aquests primers dies com a regidora? M'imagino que ja t'has marcat uns objectius, no?
Sí, i tant. A veure, ser regidora és una responsabilitat que assumeixo amb il·lusió i amb respecte, però sempre amb la mirada posada del caràcter col·lectiu, no? Per mi, per nosaltres, per la CUP, la política no és pas una professió ni és una carrera, sinó que és una eina per transformar la societat des de la base. Així que no estic aquí per eternitzar-me en un càrrec, sinó per aportar el meu granet de sorra i poder contribuir al màxim de les meves possibilitats.
Vas tenir aquest ple que ens referíem dilluns. Com el valores, aquest primer ple com a regidora? Va ser un ple llarg, de fet, el més llarg de la legislatura i fins i tot de la passada, que estàvem acostumats a plens d'una hora, hora i mitja, fins i tot plens de mitja hora, però gairebé les 4 hores, eh?
Sí, això és el que em van comentar al finalitzar el ple, la veritat, que diuen que ha sigut el més llarg d'aquesta legislatura i de l'anterior. Doncs, a veure, per mi va ser intens, no?, entrar a l'Ajuntament i començar directament amb el ple de pressupostos, 4 mocions, doncs va ser tot un repte, però també per mi ha sigut la millor manera d'evidenciar que els plens, precisament, han de ser un espai de debat i de contingut real, cosa que la CUP feia temps que veníem denunciant, no?, que els plens cada vegada estan més buits i cada vegada hi ha menys debat. I a més, volia dir també que no faig aquest camí sola, no?, que em sento molt ben acompanyada, que represento una assemblea que pensa, que debat i que decideix col·lectivament. Així que jo sóc la veu d'aquest col·lectiu i que, per tant, entendre la política des d'aquesta vessant doncs és com molt més tranquil·litzador.
En el ple que vam tenir dilluns hi va haver doncs l'aprovació inicial del pressupost de l'Ajuntament de Valls, que arriba, segons el vostre grup municipal, tard. Ara també parlarem del vostre sentit de vot, però com el valoreu, aquests números, aquests comptes de l'Ajuntament que es van sotmetre a votació dilluns?
Bé, els pressupostos de l'Ajuntament d'enguany doncs, per nosaltres són una mostra més de que és un model de gestió municipal allunyat de la realitat i de les necessitats de la ciutadania. I per això des de la CUP hi vam votar en contra, perquè per nosaltres no són uns comptes que aposten per un canvi de rumb ni que resolguin els problemes estructurals que ja arrosseguem des de fa anys. Si vols, podem analitzar 3-4 punts que creiem essencials. Doncs mira, per començar, creiem que els serveis públics externalitzats i els contractes de licitació caducats i prorrogats indefinidament, com són la brossa, la jardineria o el transport urbà, no fan cap favor. És a dir, aquesta manca de planificació perjudica tant la qualitat del servei com les condicions laborals de les treballadores. I a més, sembla que no hi ha una voluntat d'avançar cap a una gestió més eficient i més justa. Per altra banda, amb l'habitatge, la situació és igual de preocupant. Per nosaltres, invertir en l'arranjament d'una muralla mentre l'interior del barri cau, doncs és que no ho veiem per cap lloc. Sí que està clar que el PUM va ser un consens de ciutat i estem a favor, no?, com ens va recordar el Martí Barberà, però és que el PUM el que no pot marcar són les prioritats de la ciutat, no les marca, i tampoc les emergències socials actuals. I això és el que denunciem, que en un context d'emergència habitacional com el que estem vivint ara, no podem permetre'ns seguir invertint en façanes mentre hi ha famílies que no poden accedir a un habitatge o hi ha un comerç local que cada vegada es veu més ofegat. Per altra banda, serveis socials, la situació és insostenible. Les baixes no es cobreixen, la gestió del personal és un desgavell, les treballadores pateixen una sobrecàrrega que els afecta directament en la qualitat del servei i, a més, qui en surt més perjudicat, una vegada més, és la ciutadania més vulnerable. I si continuem parlant de serveis, un altre tema és els serveis de la salut i la dependència. Continuem sense veure cap impuls per millorar el PIUS, ni la RAC, ni el Socio, ni Montserrat Quadrada. En canvi, el govern ha decidit endeutar-se a través de la Fundació Vilaniu amb 1,5 milions d'euros, ni més ni menys, per construir una nova residència al Pla de Santa Maria, mentre abans acabarem perdent 40 places públiques de residència. És una decisió que nosaltres no veiem. I a més, amb aquests problemes que el sumari que Catxapes continua sense reglament d'ús, que l'Espai Jove pràcticament no té pressupost, que les treballadores de l'Escola Bressol fa 4 anys que esperen la seva regulació com a treballadores de l'Ajuntament, que ha desaparegut la xarxa de cultura i que per tant s'ha reduït la participació en l'àrea cultural, i així podríem seguir. És a dir, que en definitiva aquests pressupostos creiem que és que no responen als reptes d'abans i no afronten els problemes, perquè per nosaltres fer un pressupost no és només posar diners a unes partides, sinó que fer un pressupost implica viure i entendre les necessitats d'aquesta ciutat i per tant escoltar i empatitzar amb tots els ciutadans, prioritzant el que realment necessita tota la ciutadania i no només aquells que t'han votat.
Per què hi heu votat, doncs, en contra? Una mica per aquesta raó que dons?
Sí, per tots aquests motius hem decidit votar-hi en contra, que no podem estar a favor d'uns pressupostos que realment no representen la realitat del que estem vivint dia a dia a la ciutat.
Presentareu al·legacions?
Encara ens ho hem de pensar, si et soc sincera. La veritat és que cada any com a assemblea hi hem dedicat molts esforços a preparar unes al·legacions prou complertes, que a més, més aviat són com una proposta de pressupost en paral·lel, i veient els superdebats que hi ha al ple, creiem que potser ens ho hauríem de replantejar i potser dedicar aquests esforços a alguna altra cosa més útil.
A partir d'aquí, més enllà del ple, també del nomenament com a regidora, també el comiat de la Laia Castells com a regidora de Junts per Valls, en el proper ple prendrà possessió el regidor Manel Udina. De fet, en la intervenció de comiat de la Laia Castells, on es va referir també a la teva persona, no? Et va desitjar sort, però hi va haver 4 mocions també de debats de temes importants. En primer lloc, la de la Bressola, d'alguna manera donar suport a la llengua catalana en aquestes escoles que estan presents a la Catalunya Nord.
Sí, bueno, aquesta moció de fet va ser presentada conjuntament amb Esquerra, Junts i el PSC, i per nosaltres reafirma el compromís de Valls amb la llengua i la cultura catalana, no? Donant suport a la Bressola, doncs, que tenen aquest moment crític. De fet, la Bressola és una xarxa d'escoles en català a la Catalunya Nord que afronta una greu crisi financera per la retallada de suports institucionals, especialment per l'Ajuntament de Perpinyà, que a més ara governa l'extrema dreta. Així que, tot i que tenen una creixent demanda molt gran, el projecte necessita suport per garantir la seva continuïtat i, per tant, presentar aquesta moció creiem que era important per continuar donant suport al foment del català, de la llengua i de la cultura catalana.
També es va sotmetre a votació, també es va aprovar. De fet, les 4 mocions que es van presentar al ple es van aprovar. Del 8 de març, també una moció conjunta amb Junts, Esquerra i el PSC.
Sí. El 8 de març, per nosaltres, el feminisme, en la data del 8 de març, ens recorda que cada pas abans que fa endavant el feminisme és una conquesta de drets per tothom. No només per les dones, sinó per tots i totes les persones, i que davant de l'onada reaccionària que no només té l'extrema dreta, sinó que hi ha una part de la societat que també la té molt present, que pretén fer callar les persones feministes i arrabassar les fites assolides, doncs crec que cal deixar molt clar que les feministes no ens aturarem. La lluita feminista no només defensa el que hem aconseguit, sinó que vol transformar moltes més coses que ens queden per endavant, i a més ens posa alerta perquè malauradament la història ens ensenya que els drets de les dones doncs no els podem donar per garantits. I per això vam instar l'Ajuntament a impulsar mesures reals i efectives contra les desigualtats de gènere i en defensa dels drets de les dones i també del col·lectiu LGTBIQ+.
Una altra moció que es va aprovar, aquesta la vau presentar conjuntament amb el PSC, és del PIUS Hospital per agilitzar aquest traspàs. De fet, és una moció que també es debatrà en el Parlament de Catalunya. Fa unes setmanes vam tenir la seva portaveu de la CUP a la Cambra Catalana, la Laia Estrada, que també doncs, en els anys que porta com a diputada doncs, ha batallat molt sobre aquest tema.
Sí, la veritat és que aquesta moció en concret és la segona vegada que es presenta i tot i que ja s'hi havia votat a favor, de moment res ha canviat. I és veritat que la Laia Estrada doncs la presentarà a Parlament perquè esperem que s'hi pugui fer més pressió i que se'n parli més i que puguem fer realment un traspàs efectiu. La veritat és que la situació del Pius Hospital és insostenible. El procés de la xarxa de traspàs a la xarxa pública de l'ICS, que és el que ens hauria de garantir una assistència sanitària de qualitat i en condicions dignes, tant pels professionals com pels pacients, continua bloquejat després d'anys de promeses. I mentrestant, que aquí està el problema, aquest mentrestant que s'eternitza, el centre pateix greus mancances en infraestructures, en equipaments i en personal, i afecten a la qualitat assistencial i també a les condicions laborals del personal. I de fet, només cal anar els dimecres a les concentracions que fan cada dimecres al matí per denunciar la precarització del servei i escoltar-los, i escoltar-les, perquè és que elles mateixes ens expliquen totes les precaritzacions que han d'afrontar cada dia. I per això hem decidit tornar a presentar aquesta moció. Perquè, tot i que, evidentment, la Generalitat ha d'accelerar el traspàs i garantir una inversió urgent, l'Ajuntament de Valls ha de solucionar la situació actual. És a dir, el mentrestant, perquè passar-se la pilota entre administració i administració no és la solució, cal que actuïn ara. Perquè la salut de la ciutadania i la dignitat dels professionals doncs no poden esperar més.
També, l'última de les mocions que es debatia i que de fet la vau presentar a vosaltres,
sí,
és del possible tancament de línies de l'Institut Jaume Huguet, i també hi ha escoles de l'Alt Camp que podrien resultar afectades. De fet, fa unes setmanes, també amb la visita del president de la Generalitat, Salvador Illa, hi va haver una concentració i se li va lliurar una carta. M'imagino que heu estat en contacte també doncs, amb els centres i us han empès, no?, a presentar aquesta moció que també s'aconseguia aprovar.
Sí, de fet, fa dos divendres, si no m'equivoco, va venir el president, el Salvador Illa, el Jaume Huguet, i el professorat va aprofitar per donar-li i entregar-li una carta, que és precisament a partir d'aquesta carta vam decidir escriure la moció, o vam utilitzar trossos per escriure aquesta moció. Perquè des de la CUP defensem el no tancament de les línies a l'escola pública, ni a secundària, com seria aquest cas, ni a primària, que és el cas que ens podríem trobar enguany, que és el que volíem regular, no? És a dir que... alertar. La manca de regulació en l'oferta de places escolars està afavorint un creixement de la segregació escolar. La sobreoferta de places a la I3, és a dir, a l'antic P3, a la concertada, que ha arribat a un 14%, contrasta amb la reducció del 9% que tenim a la pública. Per tant, davant d'aquesta situació, el que pot provocar és que són tancament de línies a escoles públiques i a llarg termini la desaparició. I és el que plantejava, no? Us imagineu que... perquè a Valls també pot passar això, us imagineu que enguany acabem tancant una línia d'I3 perquè s'obren places, i no sé si som conscients que tancar una línia d'I3 significa, a la pública, significa tancar un centre, perquè en aquest municipi només tenim una escola que tingui dues línies, la resta d'escoles públiques són d'una única línia. Per tant, si enguany s'acaba tancant una línia a l'I3, pot significar el tancament d'una escola en la propera dècada. I pel que fa a secundària, doncs exactament el mateix. Recordem que l'any passat ja es va tancar una línia de secundària després de les preinscripcions, i aquest any consolidem aquest tancament a la pública abans fins i tot de la preinscripció. I sense mecanismes de regulació clars, tot el que fa és afavorir a la segregació, perpetuant un model de segregació educativa. Per això hem instat a l'Ajuntament de Valls a actuar en el que sí que pot actuar, perquè sí que es poden respatllar dient clar, però és que la Generalitat ha de fer un nou model de concert. Sí, d'acord, però mentrestant l'Ajuntament sí pot actuar, i és el que va anar la línia de la moció, no? En què sí poden defensar el manteniment de totes les línies dels centres educatius públics del municipi, fent servir totes les vies de diàleg i de negociació possible. I també, a més, poden impulsar campanyes de sensibilització i difusió per posar en valor l'oferta i els projectes educatius del municipi a nivell públic. I el que demanem una vegada més és que, si us plau, escoltem els i les professionals que estan dia a dia a les aules, no? Tal i com ells ens escrivien a la carta que escrivien al president Salvador Illa, consideren que aquesta situació de baixa natalitat pot representar una oportunitat única per millorar la qualitat del sistema educatiu, és a dir, aprofitar per baixar ràtios i oferir una atenció individualitzada en comptes de dedicar-nos només a tancar línies i a abaratir costos.
A partir d'aquestes quatre mocions, també la CUP, de fet porta molts anys exigint-ho, i va sortir a Precs i Preguntes, el portaveu Pere Vidal en feia referència, L'espai de l'estudiant, que se celebrarà els dies 19 i 20 de març, no vol l'exèrcit, però sentíem també, no?, l'alcaldessa Dolors Ferrer, que des de l'Ajuntament i des d'altres organismes que pertanyen a Catalunya, doncs és molt difícil, i adreçava el senyor Vidal a anar al Ministeri per mirar, doncs, d'intentar posar remei a aquesta situació que afecta l'espai de l'estudiant. També hi havia una roda de premsa on hi assistia ell mateix. Com ho viu des de la CUP? Cal deixar fora ja l'exèrcit de l'espai de l'estudiant? Com ho podeu solucionar?
Sí, bé, com bé has explicat, és un tema que fa molts anys que es parla, que s'arrossega o que es batalla, mai millor dit, com a mínim fa 20 anys. Llavors, des de la CUP a Valls exigim que l'Ajuntament prengui accions per evitar la presència de l'exèrcit a l'espai de l'estudiant, perquè al final el que fa és promocionar una cultura bèl·lica contrària als valors de la pau. I l'Ajuntament, tot i que ha manifestat diverses vegades que no s'hi sent còmode i que també està en contra, doncs en realitat no fa res per complir la llei del foment de la pau, ni tampoc les mocions aprovades a favor de la desmilitarització. Així que el que li demanem a l'Ajuntament de Valls, que en un món que hi ha tants conflictes, que cal invertir en educació, en diàleg i en resolució, cal prendre partit, diguéssim, no? Que instem a l'equip de govern a deixar de permetre aquesta presència, i si realment no té cap manera de negar-s'hi, que ho dubtem, com a mínim que es manifesti públicament en contra.
Mm-hmm. Veurem, doncs, com evolucionarà aquest espai de l'estudiant, que ja el tenim aquí, 19 i 20 de març, a la sala Cursal. Per cert, 25è aniversari d'aquest Saló de l'Ensenyament del Camp de Tarragona. Es farà un acte inaugural el dia 19 a l'església de Sant Francesc. Ja per acabar aquesta entrevista amb la regidora de la CUP, la nova regidora de la CUP, Jèssica Beltrán, quines seran les properes accions de la CUP, més enllà de preparar els plens, de les assemblees? S'ha d'esperar algun acte més proper o algunes mocions que estigueu preparant?
Bé, el que et puc dir és que com a CUP seguim treballant i tenint un peu a la institució i un peu al carrer, perquè la CUP va molt més enllà de dos regidors o dues regidores que hi ha ara mateix a l'Ajuntament, no? Per sort, a Valls, l'esquerra independentista està portant a terme accions transformadores que per sort funcionen paral·lelament al sistema institucional i que demostren que una altra manera de funcionar és possible. Llavors, com a assemblea, tenim les nostres línies de treball molt clares, que per nosaltres seria continuar treballant i presentant tot el que faci falta envers a la salut i la dependència, els serveis públics, l'habitatge i la problemàtica que travessa el barri antic des de fa dècades.
Doncs ho anirem seguint l'actualitat de la candidatura d'Unitat Popular i també de la resta de grups municipals que hi ha ara mateix a l'Ajuntament de Valls. Avui hem volgut comptar amb la Jèssica Beltrán, regidora de la CUP, des de fa menys d'una setmana, prenent el relleu de la Mariona Montalà. Avui ha volgut venir en aquesta primera entrevista que dona des de que és regidora a la sintonia de Ràdio Ciutat de Valls en aquest programa, el 21. Jèssica, moltíssimes gràcies per venir fins aquí. I molta sort, i segurament ens anirem retrobant en diferents entrevistes o tertúlies que puguem anar organitzant aquí a la nostra emissora.
Moltíssimes gràcies i moltes gràcies per convidar-nos.